i ens posem a sopar com cada vespre. Ell treballava, per mi i per ell, a la carretera. Ja ho sabeu, que no érem rics. Més de feliços, no n'hi havia cap al món que ho fos com nosaltres. Doncs sí, me va semblar que estava un xic tristot aquell vespre. I si és no és, encès de cara. Jo que li dic, què tens, Andreu? I ell aleshores me va contar que s'havia barallat amb en Ramon, el capatàs, i que ell havia rebut una garrotada al cap. Compteu, jo! Deixo el plat de seguida, m'hi assec a la vora i li poso el cap a la falda. Aquí, i com el caparró d'un nen, de per tot el mirava. I tenia un trenc, i en un manyoc de cabells la sang presa. No era res, més jo rient i jugant com una boja, li vaig xupar el cap amb aigua fresca i li vaig embolicar amb un mocador, mateix que una dona. En ell ja li havia passat la malícia al capatàs i reia com jo, estrafent la cara i fent mal ullet. Que érem ditxosos! I es ficà al llit amb mi i no es va moure del meu costat, no. Al matí, quan anava a llevar-se per tornar a la feina, trucaren. Jo em vaig tirar unes faldilles i obrí de seguida. Qui demana? Obriu en nom de la llei. Aquí és a cal Andreu. Obriu! Obriu! I pegaven cops de culata a la porta. Obro tot espantada i entren uns Mossos de l'Esquadra i amb ells uns homes tots negres, que un era el senyor jutge. L'Andreu ja s'havia llevat. De qui és aquest mocador? Em diuen. I ens ensenyen un tot rebregat i brut. És nostre, jo faig, i l'Andreu també. Mentrestant, els Mossos de l'Esquadra regiraven nostra pobra casa, sota el matalàs, a la cuina, per tot. A l'últim venen amb un ganivet que van trobar per terra. L'obren. Era ple de sang. El coneixes? Li diuen a l'Andreu. No, no, crido jo també. Mai hem tingut armotes. No ens escolten. Diuen que l'han trobat a l'entrada. Nos empenyen al carrer. Quanta de gent mirant-se l'Andreu. Els Mossos de l'Esquadra se'ns emporten carrer amunt i després camí avall i la gent seguint-nos i les criatures venint corrent a mirar-se l'Andreu de ben a prop i fugint esparverades. De cop, al davant nostre, un mort enmig d'un bassal de sang. I feren que l'Andreu se'l mirés fit a fit i li donaren aquella arma perquè l'obrís tot mirant-se el mort. I com el pobret s'ha posat a tremolar i l'arma li caigué de les mans, el senyor jutge girà amb els altres senyors satisfet. I vaig sentir que la gent deia: és ell, l'assassino, s'ha traït. No, vaig cridar abraçant-me, no ho ha sigut, no. I em vaig ajupir a terra i vaig collir aquell ganivet i com boixa el vaig posar a les mans de l'Andreu, que ni em veia. Té, i aguanta el ferm, fill meu, que et volen perdre.
Aquest monòleg, o més aviat la intervenció narrativa de Maria Rosa, pertany al primer acte del drama d'Àngel Guimerà. Així, des de la seva perspectiva, el personatge de Maria Rosa, entre tendra i emocionada, recorda i relata al grup de treballadors que l'envolten tot el que es va esdevenir la nit en què el seu marit Andreu va ser acusat de l'assassinat del capatàs de la companyia encarregada de la construcció d'una carretera. La narració és també una evocació de la felicitat del matrimoni i de l'alegria i de l'amor que caracteritza la seva relació. I en un contrast contundent s'esdevé la irrupció de la comitiva judicial que l'acusa a l'Andreu de l'assassinat, el porta davant del cadàver de la víctima per gairebé sentenciar-lo i finalment se l'endú empresonat. Maria Rosa fa, des del primer moment, una reivindicació apassionada de la innocència d'Andreu, amb una intensa implicació emotiva que la deixa com morta. En aquest marc, tenim plantejat un primer nivell del conflicte que ens durà des de la injustícia que provoca l'empresonament de l'Andreu fins al desvetllament de la qüestió amorosa que donarà entrada al personatge de Marçal, que se sent atret per Maria Rosa i que farà tot el possible per aconseguir-la. Àngel Guimerà és un autor que s'identifica amb la consolidació del moviment de la Renaixença del segle XIX. Ell en va ser un dels protagonistes més remarcables, tant pel que fa a la renovació i al foment de la poesia i el teatre, com per la seva faceta d'activista de la reivindicació de la llengua i la literatura catalanes. Molt aviat serà valorat com un dels grans poetes de la Renaixença al costat de Jacint Verdaguer i inicia una carrera com a autor teatral que el portarà a practicar primer la tragèdia en vers, Maricel, i més tard el drama realista en prosa, Maria Rosa, La festa del blat, Terra baixa, La filla del mar, amb gran èxit i reconeixement. Maria Rosa és una obra determinant de Guimerà. en la creació d'un model dramàtic propi i alhora és el drama que arrodoneix la seva aproximació al realisme. A més, la capacitat que demostra per emmarcar les passions i els sentiments dels seus personatges en l'àmbit popular i en l'espai de la realitat contemporània són factors que remarquen la novetat i l'originalitat de les obres escèniques en prosa que escriu i representa al llarg de la dècada dels anys 90 del segle XIX, com és el cas de Maria Rosa. De fet, en aquest drama, Guimerà aconsegueix d'una manera clara i decidida la síntesi entre la visió realista, que reforça la sensació de veritat, i la dimensió tràgica, que accentua el caràcter simbòlic dels protagonistes i dels elements que els envolten. En l'escena que hem escoltat, els personatges de Maria Rosa s'expliquen amb un llenguatge expressiu, creïble i popular, i també no podem ignorar la presència del ganivet i la sang, que jugaran un paper fonamental al llarg de l'acció. Certament, les paraules de Maria Rosa es preparen per al descobriment del fet que, ben aviat, esdevindrà el motor dramàtic del conflicte amorós de l'obra.